Ràdio Estel. Són les 8 del matí. Moltes persones sou fidels a Ràdio Estel des del principi. La música i les pregàries són els espais més seguits. Ajuda'ns a continuar fent-ho possible.
Truqueu al 93 409 27 70 o connecteu-vos a radioestel.cat i informeu-vos de com col·laborar-hi. Carta dominical del cardenal Joan Josep Omella, arcabisbe de Barcelona.
Déu vos guard. Sant Josep és un personatge excepcional de la Bíblia. Als evangelis no se li atribueix ni una sola paraula. Aquest silenci és significatiu i pot ser una conseqüència lògica de la seva personalitat. Va ser un home admirable que sempre va saber estar en un segon pla. Un home que va demostrar que a la vida només és gran qui sap ser petit. Un home comú que va haver d'enfrontar-se a una situació extraordinària i acceptar-la. Podem arribar a imaginar què va sentir quan un àngel se li va aparèixer en un somni i li va encarregar un misteriós pla? Què va sentir quan va haver de renunciar a tota la vida anterior? O quan va saber que el fill de Déu baixaria al món i que ell li faria de pare? Tot i que va viure fa més de 2.000 anys, el seu exemple segueix molt viu. En un món sorollós com el nostre, Sant Josep ens recorda la importància del silenci per trobar-nos a nosaltres mateixos i deixar-nos trobar per Déu. En un món en què tendim a complicar-nos la vida, Sant Josep ens mostra la bellesa de la simplicitat. En un món on busquem una explicació racional a tot, Josep ens ensenya a confiar més en el que ens inspira el cor. Sens dubte, darrere de Maria, la mare de Jesús, hi va haver un gran home. Un home que va parlar amb el llenguatge de l'ànima i que va arribar infinitament més lluny del que haurien arribat les seves paraules. Un home que va demostrar que no només és la carn i la sang el que ens fa pares i fills, sinó també l'amor. Un elegit de Déu que va optar per una vida senzilla per honorar-lo i a qui tenim tant que agrair. L'Església Universal celebra cada 19 de març la solemnitat de Sant Josep, proclamat patró de l'Església per el Papa Pius IX, l'any 1870. A més, aquest també és el dia en què tots els fills feliciten els seus pares i els agraeixen la seva noble missió. La figura d'aquest sant és fonamental en la vida dels cristians. És el model de compromís per als sacerdots i seminaristes d'arreu del món. Per això, aquest 22 de març, el diumenge més proper a la festa de Sant Josep, celebrarem el dia del seminari. Seguint una antiga tradició, s'invoca Sant Josep com a protector de les vocacions sacerdotals, ja que el prevere és cridat a custodiar la gran família de l'Església i a lliurar la vida per Crist i pels altres. Benvolguts germans i germanes, aprofito aquesta ocasió per convidar-vos a prendre consciència de la importància del seminari, a pregar amb intensitat per les vocacions del sacerdoci i a col·laborar econòmicament per al seu sosteniment. Pare, per la intercessió de Sant Josep, et demanem per tots els pares de família que avui celebren la seva festa. I et demanem també per tots els joves i adults escollits pel teu fill per al sacerdoci, perquè per l'acció de l'Espírit Sant descobreixin la vostra crida i rebin la força necessària per donar un sí ferm i joiós.
Ràdio Estel. Barcelona 106.6.
Tot Sardana, un programa per enaltir, preservar i difondre la dansa nacional de Catalunya. Cada diumenge de 9 a 2 quarts 11 del matí a Ràdio Estel. Us hi esperem.
A Ràdio Estel, el Gripau Blau. Cançons, contes i entreteniment per tota la família.
El Gripau Blau, els caps de setmana a 8:45 del matí.
Ràdio Estel. A primera hora, a Ràdio Estel.
Doncs ja són les 8 del matí d'aquest diumenge. Molt bon dia, Catalunya, molt bon dia, Andorra. I sí, avui és cap de setmana i és per això que us oferim durant el cap de setmana i aquesta hora els millors moments de primera hora de tots els dies de dilluns a divendres a partir de les 8 del matí. Un dia en el que també volíem parlar en aquest programa de les mesures que es duran a terme a partir d'ara a l'església de casa nostra per tal d'intentar prevenir el contagi d'aquest coronavirus. Quines són aquestes mesures? En parlem tot just ara amb mossèn Joan Bajo. Ell és director i coordinador de la Pastoral de Salut de Conferència Episcopal Tarraconense. Molt bon dia i moltes gràcies.
Molt bon dia.
Mossèn Bajo, quines mesures i recomanacions s'han pres per evitar el coronavirus a la comunitat catòlica d'una parròquia?
Bé, a nivell de parròquies, divendres passat la Conferència Episcopal Espanyola emetia una nota de premsa a nivell de les parròquies i després els bisbes en cada diòcesi pues, han afegit o han secundat aquesta nota de premsa i, per tant, és de compliment obligatori en cada diòcesi que els bisbes hagin determinat ficar aquestes o alguna mesura més.
Entenc que ja han parlat amb la Conferència Episcopal Espanyola per tal que hi hagi una certa coordinació, eh?
Sí. A nivell de Catalunya se suposa que assumien allò perquè a nosaltres ens va arribar via la secretaria de la Conferència Episcopal Tarraconense la mateixa nota de premsa per a totes les diòcesis de la Tarraconense i Barcelona.
Expliqui'ns algunes d'aquestes mesures, com per exemple canviar l'aigua beneïda de les piques. De fet, a moltes esglésies ja no n'hi ha d'aigua beneïda, o donar la comunió a la mà, no?, per exemple?
Sí, a veure, resumint en una manera molt ràpida, la nota de premsa diria la conveniència és retirar l'aigua beneïda de les piques que hi ha a les entrades de l'església, oferir la celebració de l'Eucaristia al moment de la pau a través d'un gest de reverència o sense tocar les mans ni abraçades, que la comunió sigui distribuïda directament a la mà i no pas a la boca, i que també, pues, ara que estem en aquest temps de devocions populars dins de la Setmana Santa o dins de la Quaresma, pues, que les imatges siguin reverenciades, no pas amb petons ni abraçades.
Això li anava a dir, eh? S'han pres mesures també a esglésies o monestirs en els que hi ha imatges venerades, com ara, per exemple, a Montserrat, al santuari de Núria. Són mesures que ja es preveien, que hagin passat?
Sí.
Perquè a vegades els mitjans de comunicació posen el toc d'alerta en notícies que són molt vistoses, però això ja estava previst.
Sí, estava previst, això.
Com deia, ahir van enviar aquesta notificació de recomanacions a totes les parròquies, eh?
Sí, bueno, nosaltres vam enviar-ho als serveis religiosos de tots els hospitals de Catalunya, com que des del secretariat, pues, l'àmbit que toquem més és l'àmbit hospitalari, després d'haver rebut també que es van fer arribar una notificació del dia 9 de març, del dilluns, sobre mesures de protecció del coronavirus per als professionals que treballaven en hospitals. Ahir ens vam reunir la permanent del secretariat interdiocesà i vam emetre aquesta nota per a tots els delegats de Pastoral de la Salut de la Tarraconense, que ells ho fessin extensius a tots els capellans i agents de pastoral dels serveis religiosos dels hospitals, que més o menys pues, era que nosaltres ens adheríem totalment al que dia la conferència episcopal i, a més, dins de l'àmbit hospitalari, si tenien que fer visita o atenció als malalts amb possibilitat de risc, que ens fiquéssim en contacte amb els controls d'infermeria perquè apliquessin amb nosaltres també les mateixes mesures de prevenció. Mascareta, guants, bata, ulleres de protecció també. Vull dir, en la mesura que el personal d'infermeria cregués oportú, que nosaltres poguéssim fer. I sobretot el que vam fer ressaltar molt és que la gent que hagi de prendre la comunió en els hospitals i que estigui en aquesta situació, pues res de donar la comunió directament a la boca, sinó que amb la mà.
Com sap, ahir se'n feia en ressò també molts mitjans. Hi han hagut moltíssimes trucades darrerament al 112 i al 061. De fet, ahir fins a 18.000 trucades d'usuaris i, per tant, el 061 no donava a l'abast. Per qüestions religioses, també han notat un increment de trucades al Servei de Pastoral de Salut de la Conferència Episcopal Tarraconense?
I jo, personalment, he rebut 4 o 5 consultants, sobretot a nivell d'algun rector de parròquia, preguntant això, sobretot de la comunió i del gest de la pau. Jo els he remès a la nota de premsa de la conferència episcopal i que tinguéssim pues, sobretot sentit comú, responsabilitat i compliment dels protocols. Si la conferència episcopal ens recomana això i el bisbat o el bisbe responsable de cada bisbat pues, fica alguna norma més, pues, cal fer-ho, no? No prendre's... Allà. Penso que davant d'aquesta situació el sentit comú ara és una mica el que ha de pervaldre, no? I complir els protocols, que per això els emeteixen, no? I penso que jo sobretot al correu electrònic que canviava tots els dies els diria: per favor, llegiu les tres notes que us envio, les mesures de protecció, la nota de premsa a la conferència i la mateixa carta que us estic enviant perquè la féssiu extensiva. Perquè llavors no està ningú desinformat. Vull dir, penso que, sobretot aquí, penso que reflexionant una mica i davant d'aquesta realitat, ara el que ha d'imperar és el sentit de la responsabilitat, el sentit comú i la mesura que es pugui complir els protocols que les autoritats, tant eclesiàstiques com civils, han emès.
Mossèn Joan Bajo, director i coordinador de la Pastoral de Salut de la Conferència Episcopal Tarraconense, moltíssimes gràcies per atendre un dia com avui un programa com aquest. Una abraçada molt gran.
Molt bé. Gràcies per sempre estar a la web d'aquestes coses i per comptar amb nosaltres.
Sempre des dels micròfons de Ràdio Estel. Gràcies.
Vols informar-te de tot? Fes-ho des de les 8 del matí a primera hora. Ràdio Estel, segona vegada.
I avui volíem parlar d'aquesta nova modalitat d'atracament als domicilis que en un primer moment es va haver de desmentir, que consisteix en rebre la visita de suposats metges per la prova del coronavirus a casa. En parlem aquesta hora amb Eva Avellán, ella és portaveu de l'àrea de comunicació dels Mossos d'Esquadra. Molt bon dia i gràcies.
Bon dia, gràcies a vostès per trucar-nos.
Dèiem, aquesta modalitat d'atracament ja s'ha demostrat que existeix, perquè en un inici sí que es va haver de desmentir a través de xarxes socials per Mossos d'Esquadra.
En un inici, més que desmentir, nosaltres el que vam dir és que no ens constava cap cas, perquè hi havia una informació, un àudio que corria pels WhatsApps, que deia que hi havia casos al Vendrell, i nosaltres vam fer les gestions amb el Vendrell, i a nosaltres no ens constava policialment. Tot i així, igualment, com que sabem que la suspicàcia i la picaresca doncs, està a tot arreu, recomanàvem desconfiar de qualsevol visita no concertada.
Això li anava a dir, és possible que una fake news o un missatge que es faci viral, com la dona aquesta de l'àudio que explicava que això havia passat quan encara no s'havia confirmat, doni precisament idees a futurs lladres o no?
Doncs en aquest cas no sabem si on ha començat primer, si l'ou o la gallina, no? No ho sabem, no tenim constància. El que sí que tenim és dos casos, concretament tots dos de dimarts, concretament un a Hospitalet de Llobregat i l'altre a Pineda de Mar, on en el cas d'Hospitalet, dues dones i un home vestits amb bates blanques anaven a casa d'una senyora a veure si hi havia una persona malalta pel coronavirus i volien accedir al pis, no? I la senyora va desconfiar i no va obrir. I en el cas de Pineda de Mar, el que tenim són dos homes que també, que amb bates blanques, que deien que eren sanitaris i anaven a fer unes proves sobre coronavirus. En aquest cas, encara, van concretar que deien que volien desinfectar els diners. Sí. Aleshores, la senyora que hi havia al pis va desconfiar també, va dir que avisaria a un familiar seu, que era mosso d'esquadra, i van marxar. Per tant, tenim dos casos que no s'han arribat a consumar. És a dir, tenim dos casos coneguts, que sabem què ha passat, però no han arribat a accedir en cap dels dos, per sort, i no sabem quin és l'origen. Els hauríem de preguntar a aquestes persones, no? Quin és l'origen?
Per tant, en qualsevol d'ambdós casos estem parlant de robatoris o d'intents de robatori sense violència, eh?
Serien dos intents i no sabem si de robatori o d'estafa. O sigui, és a dir, és una modalitat molt similar a la de falsos revisors del gas, on hi ha unes persones que es fan passar vestits d'operadors del gas, d'una companyia que venen a fer-te la revisió. La modalitat, en el cas de falsos revisors del gas, inicialment és cobrar-te una falsa revisió. En aquest cas estaríem parlant d'una estafa, si el que fan realment és cobrar una falsa revisió mèdica, no? Que no ho sabem perquè no s'ha arribat a produir. També és veritat que els falsos revisors del gas aprofiten aquest accés al domicili per robar tot allò que poden, per agafar tot allò que poden. Aleshores estaríem parlant d'un furt o d'un robatori.
Segurament molts d'aquests lladres el que intenten és anar, entenc, a cases de gent gran que ostres, li costa saber fins a quin punt és veritat, fins a quin punt és mentida. Per tant, la gent gran que ens pugui estar escoltant segur que es pregunta com ens podem prevenir.
Doncs pensem que en els dos casos sí que es tracta de persones grans i és evident que el que busquen és una víctima vulnerable. Això ho fan tots els delinqüents, busquen una víctima vulnerable. I malauradament en un cas així, que hi ha tanta alarma social i tanta informació sobre informació i fins i tot informació falsa, doncs el millor que podem fer per prevenir és estar ben informats, seguir comptes oficials i en el cas que ens vingui alguna visita a casa, no obrir, sinó ens assegurem de que hem concertat prèviament una visita. Sobretot en el cas que diguin que són professionals de la salut. No vindrà cap professional de la salut a casa teva a fer-te proves sobre coronavirus si tu no has trucat prèviament dient que tens símptomes i no t'han dit allà on has trucat que vindran a casa teva o que t'adrecis a un hospital o al CAP o al contacte habitual que puguis tenir. Per tant, si no heu concertat cap trobada amb un metge a casa vostra, no obriu a cap sanitari perquè no van fent proves aleatòriament.
Per tant, això, si ningú ens oficial ens truca a casa i ens diu sí, vostè ha concertat una cita perquè vostè ja l'havia demanat i vindrem a casa seva a fer el que sigui, en teoria no ha de venir, en teoria i a la pràctica, no ha de venir ningú, Entenc també que molta gent que ens pugui estar escoltant té la següent pregunta. Si em passa, però, què faig?
Truqui al 112 immediatament. En cas de que li vingui unes persones amb bata blanca o amb un argument estrany que li faci desconfiar i són desconeguts i vostè no ha concertat i es troba sol a casa, no obri la porta i truqui al 112.
Doncs al 112 trucar immediatament per casos com aquest, que esperem no n'hi hagi més. Evidentment, gràcies a la feina, com sempre, dels Mossos d'Esquadra. Eva Bellan, portaveu de l'àrea de comunicació dels Mossos d'Esquadra. Moltíssimes gràcies per atendre'ns aquest matí.
Gràcies. Volia fer un afegit, si no l'importa.
No, i tant, i tant.
Bé, una de les coses que ens trobem, o sigui, nosaltres tenim dos casos que no han arribat a passar. No sabem si hi ha més casos. Moltes vegades la gent gran se sent culpable o enganyada i li fa vergonya o por de dir-li als familiars que li ha passat això. Aleshores, el que recomanem, sobretot, és que els familiars, els veïns, aquella gent que té contacte amb aquestes persones, amb la gent gran, doncs que li donin seguretat, que no els hi faci sentir malament. Són víctimes d'un delicte prou elaborat, moltes vegades, i que denunciïn, recomanem que denunciïn per tenir coneixement d'aquests fets i poder detenir en aquestes persones el més aviat possible en cas de que hi hagi gent que s'aprofiti de situacions com aquestes, que lamentablement n'hi ha. Aleshores, recomanem als familiars això, que informin a la gent gran de que existeix aquesta modalitat i que en cas de que els hi hagi passat, que no els facin sentir culpables en cap cas, que vinguin a denunciar, que els arropin, que els ajudin i que ens ho posin en coneixement.
Clar, entenc que com més ho diguin, com més es denunciï, més fàcil també és per vostès, per Mossos d'Esquadra, esbrinar d'on ha sortit tot plegat.
Clar, tindrem més informació, podem arribar a tenir imatges, podem arribar a tenir descripcions. Si truquen immediatament, podem tenir una patrulla a prop que doni la casuística que els pugui trobar. De fet, hem fet recerca en el cas d'Hospitalet al voltant. Aleshores, sí, és important que ens truquin i també que ens posin aquesta informació en coneixement per poder fer recerca i detenir aquestes persones que al final són delinqüents.
Eva Bellan, portaveu de l'àrea de comunicació de Mossos d'Esquadra, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vostè. Adéu.
A primera hora, a Ràdio Estel.
Mireu, el govern ha valorat el treball del canonge i arxiver de la Seu d'Urgell. Ell és mossèn Benigne Marquès en la preservació i divulgació de la cultura catalana. I, per tant, li ha atorgat la Creu Sant Jordi 2020. En volíem parlar amb ell per felicitar-lo i per saber com s'ho ha pres tot plegat. Mossèn Benigne Marquès, què tal? Molt bon dia, gràcies per ser amb nosaltres i moltes felicitats.
Gràcies a vosaltres, sí.
Deixi'm preguntar-li com li han comunicat que serà aquest any Creu Sant Jordi.
Bueno, ho han comunicat quan això ha sortit. Abans m'ho van insinuar, però vull dir, ho han comunicat quan ha sortit així oficialment. Clar, jo ho he d'agrair. Vull dir, una cosa així s'agraeix. Però, esclar, al darrere d'això hi ha molta gent i hi ha moltes circumstàncies. Sí que és veritat que l'arxiu de la Seu, que guarda documents molt importants, ha tingut la sort que durant molts anys ha pogut fer divulgació d'aquests documents i, bueno, i d'altres de l'arxiu, concretament. O sigui, el bisbat ha editat una col·lecció històrica de divulgació de documents i d'estudis i naturalment ara ja aquesta col·lecció ja comença a ser una mica extensa, perquè vull dir, amb tret ja es va treure el número 19 i està en preparació el 20.
Ara em deia...
Per tant,
digui'm.
Per lo tant, esclar, és un llarg camí, però, esclar, amb això hi ha treballat molta gent. I vull dir, esclar, tampoc és mèrit d'una persona sol.
Ara em deia això, evidentment he de donar les gràcies. Expliqui'm una mica què significa per vostè rebre la Creu de Sant Jordi.
Bueno, això sempre és un reconeixement del treball que un fa i un estímul, però jo li torno a repetir que aquest treball no és solament personal d'una persona. Vull dir, hi han intervingut força gent, i jo concretament, vull dir, si he d'agrair aquest reconeixement, també he de deixar notori la preparació que dues persones que van ser eminents en història pues, han influït a la meva vida. Jo, quan vaig començar els meus estudis, que llavors eren de dret canònic, a Salamanca, vaig tindre la sort de trobar un professor que era, vull dir, el màxim a tot Espanya l'estudi i la classificació dels manuscrits, el pare Antonio García García, ja fa uns anys que és mort. Però ell em va suscitar aquesta, com si diguéssim, aquesta vocació per l'estudi i per l'estudi dels documents. I he de dir i he d'agrair també que últimament, abans de morir, ell va fer el catàleg de tots els nostres còdecs d'aquí de la Seu d'Urgell, i això està publicat gràcies a ell. Aquest, certament, ha estat un... Per a mi, bueno, va ser el quin va iniciar i em va ajudar en tot això. Però n'hi ha un altre, que aquest està vinculat amb Urgèlia, i és el pare Cebrià Baraut. Aquest, bueno, tothom el coneix, també és mort fa uns pocs anys, i aquest, doncs, en la seva especialitat, que és la història, era una primera figura aquí a Catalunya. Vaig tenir la sort de poder treballar amb ell molts anys, vull dir, potser una quarantena d'anys.
No sé, mossèn, si per tot plegat, ja sé que vostè diu que és feina de moltíssima gent tot plegat, eh? Però precisament per això li pregunto si aquesta Creu Sant Jordi dona més visibilitat a una feina tan ingent i tan poc reconeguda com és la d'arxiver.
Bueno, sí, vull dir, això, vull dir, certament, esclar, vale l'ofici, el treball i la dedicació d'arxiver, però jo crec que en gran part la cosa ha anat per la publicació que s'ha fet, pels estudis i publicacions que s'han fet. Però, vamos, vull dir, per tant, aquí tothom hi té la seva part, com també, esclar, tot això no hauria estat possible si el bisbat, des del primer moment, no hi hagués posat tots els esforços a l'arxiu, a que l'arxiu estigués ben condicionat, a que es treballés a l'arxiu, i també cal dir-ho, que aquesta col·lecció que parlàvem d'Urgèlia, d'aquesta vintena de volums, va ser, com si diguéssim, fundada pel bisbe Martí. Si no hagués hagut el bisbe Martí, el pare Cebrià Baraut, ell tampoc hauria tingut ocasió de poder fer aquest treball i de fer-lo fer, vamos.
Mossèn Benigne Marquès, canonge i arxiver de la Seu d'Urgell, nova creu de Sant Jordi d'enguany d'aquest 2020, em reitero, moltíssimes felicitats i moltíssimes gràcies per atendre aquest matí a aquesta casa.
Bueno, gràcies també a vosaltres.
Una abraçada molt gran.
Molt bé.
Doncs fins aquí els millors moments aquest diumenge de tota la setmana d'aquest programa de primera hora. I tornem demà en directe a partir de les 8 del matí, demà dilluns. No us ho perdeu. Adéu-siau.